Avui s'ha acabat el Mundial de Fórmula 1. Diumenge passat es va acabar el de motociclisme i un dia després ja començava la pretemporada del 2009. Després d'aquestes primeres sessions, ja pensant a l'any 2009, hem aprofitat per entrevistar el tricampió del món, Dani Pedrosa. El castellarenc fa balanç de la temporada en què ha acabat tercer al MotoGP, amb rècord personal de punts a la categoria i amb un balanç de dues victòries, que és la seva mitjana al MotoGP. És l'entrevista que li ha fet el Dani Aguilar, el millor pilot de casa nostra MotoGP. Dani Aguilar amb Dani Pedrosa.
Bona tarda, aquesta és l'entrevista de valoració del que ha estat la temporada 2008 pel que fa a Dani Pedrosa. Dani Pedrosa, bona tarda.
Bona tarda.
Jo titularia aquesta entrevista El soroll de Dani Pedrosa.
Aviam, expliquem per què.
Crec que has fet molt de soroll aquest any, per moltes raons, i tant dins com a fora de la pista. Per exemple, fer soroll dins de la pista. Què consideraries fer soroll dins de la pista?
Guanyar, sí. Però tampoc he guanyat tant.
Home, no està malament. Has complert la teva mitjana, que és 2-2-2, no? Victòries.
Ja, no és molt bona.
Fora de la pista també en podem parlar. Però quedem-nos a la pista. Qatar, un podi venint d'una lesió. Guanyes a Xerès. Guanyes a Catalunya. Després de Catalunya una caiguda forta. Allò vas estar a punt de fer-te mal.
La veritat és que sí, allà vaig tenir sort. Vaig tenir bastants, perquè vaig caure d'esquena. I amb els talons... Les botes les vaig trencar, però per sort van parar l'impacte i els peus em van quedar bé. Però per l'esquena vaig tenir un cop tan fort que vaig estar una setmana i mitja gairebé sense poder moure'm de casa i em va durar un mes i mig.
Tot i això, líder fins a Alemanya, on hi ha una caiguda i allà segurament es trenca tot, no? Com et deixa aquella caiguda? Què recordes dels primers moments?
Que em feia molt mal la mà, tenia molt mal tots els dits de la mà i la mà, i l'única preocupació que tenia en aquell moment era que no m'hagués fet res, perquè ja havia perdut d'aquella cursa, i el més important per mi era saber si tenia alguna cosa o no tenia.
Què és allò? Perplexitat? Perquè també hi ha un punt en el qual suposo que tu deus pensar en la part esportiva de dir per què he caigut.
Sí. Però va passar molt ràpid i fins que no vaig veure la caiguda de la televisió no vaig entendre.
Realment l'entens? Una vegada la veus? Saps per què caus? Perquè hi ha massa aigua? Perquè vas massa ràpid?
Sí, vaig passar per sobre d'un bassal. Normalment quan plou molt, si el circuit no drena perfecte o hi ha desnivell, pues es fan petits rius que creuen la pista i normalment si frenes massa fort, per exemple com em passa a mi, i fas una mica d'aquaplaning, pues adéu, caus de seguida, no? I des de la moto no vaig aconseguir veure bé per on vaig passar, si estava passant per un punt bo o dolent, i fins que no vaig veure la televisió es veu clarament el riu i passo per tot sobre el riu, no? Llavors culpa meva.
Els que estaven veient la cursa des de la sala de premsa, i suposo que molta gent per televisió estava al·lucinada, no? Perquè un avantatge de 7 segons que portaves a la resta amb aquelles condicions, plovent tant, algú deia aquí dintre no hi va Pedrosa.
No ho sé, vaig decidir que sent líder del Mundial i si volia guanyar aquest campionat no podia deixar perdre una cursa només perquè plogués, no? Per tant, no sé, vaig cometre una errada, però la veritat és que m'estava sortint millor que mai.
Un cop de valent, no? Però també suposo que aquella caiguda d'alguna manera t'afecta la confiança i el coco. Jo no sé si tu consideres un pilot que psicològicament està blindat i si d'alguna manera aquest blindatge s'esquerda per alguna banda amb aquesta caiguda.
Home, normalment tots els pilots tenen moments en els que poden tenir baixons o que no sentin amb tanta confiança com en altres. La gràcia d'això és que es vegi o que no es vegi, no? Perquè tothom ho té. Però entre els bons, encara que a vegades no ho sembli, aquelles coses sempre hi són.
Perquè, per exemple, tu consideres que Rossi també psicològicament ha de tenir algun punt feble, no?
No dic punt feble, però segur que també té a vegades els seus dubtes o pors.
Aquest blindatge que s'esquerda una miqueta a Breno és un 15è, sumes un punt, agafes una empipada brutal, a partir d'allà es trenques amb Michelin. El 15è de Breno és tot pneumàtics o també hi ha alguna cosa a Pedrosa, en Pedrosa, que en aquell moment no funciona bé?
El 15è sí, va ser tot, bueno, part meva, per la mà i de més, condició física, però aquell ridícul va ser per pneumàtics. Edwards i jo teníem els pneumàtics, Edwards va fer el 14è just davant meu, i els pneumàtics a l'acabar la cursa estaven igual de malament. En canvi, altres dos pilots amb els mateixos pneumàtics van acabar molt més endavant i els seus pneumàtics no estaven en aquelles condicions com les nostres. Per tant, vol dir que tant Edwards com jo, dintre de lo dolent, ens va tocar el més dolent encara i bueno, així va anar.
De Breno passem a Austràlia, possibilitats de podi, que se'n van a Norris al segon revolt. Un altre cop fort en un genoll, per tant hauríem de considerar que com no t'has trencat res és un cop de sort, donada la teva circumstància, i últimament el lamentes que per tu caure significa fer-se mal, no? I ho dius amb... Quan jo t'ho he sentit aquesta temporada, ho dius amb pena, d'alguna manera, no? Tu creus que hi ha possibilitat que posi remei en això?
Això és molt relatiu. Et pot tocar o no et pot tocar. I no crec que canvi molt. Potser físicament sí que hi ha coses que puguin ajudar, però és una part molt, molt, molt mínima. I, com dic, pues, et toca o no et toca. A mi aquest any pues, m'ha tocat una mica més del compte, no? Dos vegades el quiròfan i d'altres no tan greus, però hi ha hagut altres anys que no ha hagut de passar cap greu lesió, no? Per tant, ho he dit perquè, sí, evidentment, aquest any, si hagués una caiguda tonta o si hagués una caiguda forta, em passava alguna
cosa. Després de l'any que ha fet Valentino Rossi, penses que en vella pista algun dia el podràs guanyar?
El Valentino té una cosa molt bona i és que és capaç de no cometre errades, és capaç d'aconseguir afinar tots els punts, no posar-se molt nerviós i sobretot guanyar moltes curses. És un rival molt fort i per guanyar només s'ha de fer una mica més que ell. Evidentment que ja el que fa ell és increïble i és molt difícil, però no afrontaré un any per davant pensant que no ho puc fer.
De tota la teva trajectòria amb l'Alberto Puig, sorgint del no res, tres títols mundials, i jo sempre us he sentit parlar del mètode, del vostre mètode de treball, del vostre mètode de fer les coses. Aquest mètode, que per la raó que sigui, perquè és una gran categoria, perquè hi ha altres rivals molt més forts, en tres anys no t'ha donat un títol, encara està vigent?
Bueno, no ho sé. Nosaltres hem fet coses en el passat que ens han anat molt bé i potser per aquesta categoria necessitem també una mica més d'experiència. Hem vist que ens hem quedat a prop, però no hem fet lo suficient com per ser campions. Per tant, sí que ens aniria bé una mica de... que ja ho fem. Som persones obertes i que reconeixem els nostres errors. Això és un dels nostres primers principis. Som capaços de parlar directament un amb l'altre i dins de qui és el que hem fet malament i no sentir-nos malament per això.
Al principi deia això del soroll perquè me'n recordo que a Misano hi va haver una tamborinada ben grossa mediàticament parlant, no? Pel fet que es fa l'anunci que Pedrosa canvia dels Bridgestone als Michelin i per això et deia que has guanyat curses, has alimentat l'esperança de molta gent de l'afició fins al Gran Premi d'Alemanya, et fas molt de mal i la cosa va cap avall i després, sobretot, és després del que passa a pista és aquesta tormenta mediàtica pel fet d'aquest canvi, no? Què recordes de tot allò i com et vas sentir?
Recordo que no sé per quin motiu a la gent de premsa que treballa al Mundial, i no vull generalitzar perquè no és general, però la majoria tenien o sentien ràbia perquè jo hagués pogut fer el canvi, no perquè hagués canviat, sinó perquè jo hagués pogut fer-ho. Això no és rellevant a nivell periodístic.
Jo me'n recordo que quan vas guanyar l'últim títol a Austràlia va sorgir allò de jo contra tots, no? I tinc la sensació que estàs una altra vegada igual, no? Que estàs tu sol contra tots, perquè a Malàisia vas dir hem fet aquest canvi i som nosaltres els únics que estem lluitant a dintre del meu box per tirar això endavant, no hi ha ningú que m'ajudi.
És veritat, quan dic ningú, dic la gent que està a prop i que sento que intenta que no em surti bé, perquè entenc que la gent que està amb mi són els meus fans, els familiars, l'afició, i amics d'altra gent que sempre sé que faci el que faci estaran amb mi, no? Però sí, a nivell a lo que és a nivell així del paddock i tal, amb molta aquest canvi ha sigut rebut amb molta negació, està ben dit?
Sí, negativitat, digue com vulguis. Sí, perquè a més molta gent, per exemple, t'ha atacat a tu, però sobretot atacant el Puig, no? I diuen quin poder, quin gran poder que teniu, no? Que us consideren una mena de déus per sobre del senyor Onda, fins i tot.
Ja, però això és algo exagerat, perquè nosaltres només hem volgut ser justos, no? I igual que ens esforcem al màxim, donem el màxim a la pista, Onda dona el seu màxim, no acceptem, ni l'equip accepta, ni Onda accepta, que una de les parts no ho faci. Per tant, si aquesta part que es va comprometre a fer-ho no ho fa, ha d'entendre que allò no pot continuar d'aquella manera. Per tant, totes les parts que sí que estan donant el 100% entenen que s'ha de fer un canvi.
No, perquè no ho hagi entès, dels nostres oients, el senyor Michelin no ho va fer bé i, per tant, fora del joc. No em vull allargar més, només dues preguntes. L'any que ve canvies de número, perquè portes el 2 però has acabat el 3. Estem jugant amb el 26, que és el teu de sempre, o amb aquest 3 que jo recordo que et va donar, doncs, molts moments, no? Sobretot quan vas guanyar el títol de 125.
Sí, és el meu número preferit, el número que sempre m'ha agradat més, i és amb el que vaig guanyar el meu primer campionat del món. També el 26, el meu número, el número que tota l'afició coneix, i ara per ara és una decisió molt, molt difícil.
Molt bé, Dani, doncs aquí s'acaba. Que tinguis molta sort en una pretemporada, per cert, que serà la meitat en dies, no? No sé si això, a priori, t'agrada o no.
A mi sí, especialment sí, perquè abans eren masses dies. Les persones que normalment estan més dotades no ho necessiten tant.
Dani Pedrosa, moltes gràcies.
Gràcies.